Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 15 graus a Barcelona, també a Tarragona. A Girona en tenen 10, a Lleida n'hi ha 9. A Valls els termòmetres registren 10 graus i a Olot baixen fins als 6, tot i que les temperatures són baixes a aquesta hora i que hi ha algunes boires. Avui acabarà sent un dia de sol i de temperatures agradables arreu. De seguida us en donem els detalls. Avui és dilluns, és 11 d'octubre i per a molts, pont.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dilluns que arrenca amb tres protagonistes. El primer és la nostra salut mental. La pandèmia l'ha fet miques i ha aflorat una situació que ja era molt dolenta. L'ansietat s'ha més que doblat. La depressió augmenta un 33%. Els trastorns alimentaris entre joves creixen un 25%. També ho fa entre ells les temptatives de suïcidi. Si us recordeu, divendres us explicàvem al programa que a Barcelona un de cada tres joves se sentia sol. Ja va sent hora que ens prenguem seriosament la salut mental. Necessita reconeixement. Ahir li vam donar. I demà? Aquesta és la pregunta. Necessita diners. Ara la Generalitat anuncia 80 milions d'euros. En caldran més. I seran? Aquesta és l'altra pregunta. On afrontem les respostes i ens hi comprometem? O la salut mental seguirà provocant una trencadissa que com a societat ni ens podem ni hem de permetre'ns? El segon protagonista és l'Elèctrica d'Arma. La companyia ha demanat a Vox que no utilitzi més les seves cançons en actes polítics. Ahir, l'extrema dreta ho va fer amb el seu tema Flamarada. En un comunicat, el grup recorda que ells estan als antípodes de les conviccions de Vox i que tenen cançons on hi canten coses com de feixistes i de cabrons n'estem fins als collons i que no volen que la situació es repeteixi. Doncs això. I finalment, Salvador Massip és metge, investigador, viu al Regne Unit. Amb ell volem fer balanç aquest matí, fixar-nos en les dades de la pandèmia, en la nostra vacunació, començar a preguntar-nos què ens espera. És cert, com va dir Fernando Simón dijous passat, que difícilment haurem de fer front ara a una sisena onada amb un impacte important? Com podem fer créixer la vacunació, si és que podem? I de les mascaretes, què n'hem de fer? Les respostes a partir de les 9 aquí, al matí, a Ràdio Estel. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, li fem un cop d'ull al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb ambient fred. Les temperatures han baixat arreu del país. Hi ha temperatures poc per damunt dels 0 graus a les valls del Pirineu i per sota dels 7-8 graus a molts punts de l'interior i també del Prepirineu. Tot i això, les temperatures al centre del dia seran agradables, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus, aproximadament. Una jornada que també comença amb bastantes boires, boirines a les comarques de l'interior i del prelitoral, però que a poc aniran desapareixent. S'imposarà el sol i la previsió per demà ens indica un temps molt semblant al d'avui, però amb temperatures al matí encara una mica més baixes.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Avui es pon i es nota per a bé i molt des del RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí molt tranquil·la la xarxa viària, el pont es fa notar i de moment circula sense retencions en totes les vies de la corona de Barcelona. On sí que tenim una incidència és a la Nacional 260, es dona pas alternatiu al punt quilomètric 102 a l'altura de Sant Joan de les Abadesses a causa d'un vehicle avariat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 3 minuts de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dilluns. La pandèmia ha deixat 53 milions més de persones amb depressió severa i 76 milions més amb ansietat a tot el món. Així ho publica la revista The Lancet, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Catalunya hi destinarà 80 milions d'euros i crea diversos equips que treballaran també a domicili per tractar els malalts. A Barcelona, la pandèmia és la tercera causa de més mortalitat del segle, només per darrere de la Guerra Civil i de la grip espanyola del 1918. Durant el 2020, a la capital catalana van morir 19.000 persones. L'any 2020 van morir 4.300 persones més que la mitjana dels darrers anys, una xifra que s'associa directament amb la pandèmia. L'erupció del volcà Cumbre Vieja ja és la més destructiva de les Canàries els últims 100 anys. La lava, que des de dissabte brolla en diferents direccions, ja ha destruït més de 1.300 cases, ha provocat diverses colades i més de 6.000 persones segueixen desallotjades. L'última colada, que avança molt ràpid, ja és a punt d'arribar al mar. Salvador Illa s'ofereix a negociar els pressupostos del pròxim any sense condicions prèvies. Aragonès, però, prioritza aprovar els comptes amb els socis de govern i d'investidura, Junts per Catalunya i la CUP. I tanca portes al Saló Automobile Barcelona i ho fa una valoració positiva per part de l'organització. Hi han passat fins a 300.000 persones. És una xifra molt allunyada de les 800.000 de l'última edició, però ha sigut el primer gran saló presencial que s'ha fet a Europa després de la pandèmia. El cap de setmana vinent, el Saló del Caravaning n'agafa el relleu. Cap de setmana i Pont del Pilar amb bona, molt bona ocupació turística tant al Pirineu com a l'interior i a la costa. El sector turístic, satisfet amb els números, es mostra optimista de cara a aquesta pròxima temporada de tardor i d'hivern. Aquest diumenge ha estat relativament tranquil a les carreteres. L'operació tornada no acabarà fins demà dimarts. I França guanya Espanya en polèmica a la Lliga de les Nacions, 1-2 pels francesos i totes les crítiques espanyoles són per l'àrbitre anglès, que dona per bo un gol que a ulls de la majoria de seguidors espanyols era un fora de joc clar.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions. La ciberdelinqüència creix un 40%, però la policia només aconsegueix detenir el 5% dels autors. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La sofisticació dels mètodes delictius sumada a que cada vegada hi ha més gent que revela les seves dades a la xarxa han fet disparar aquest tipus d'estafes molt per sobre d'altres delictes. Ho detalla Javier Ricó a La Vanguardia.
I augmenten els accidents a les autopistes, ara sense peatges, i baixen a la resta de vies.
La P7, sense peatges des de finals d'agost, és l'única de les vies ràpides amb un augment de la sinistralitat del 78%. En canvi, baixen els accidents mortals en carreteres com la Nacional 2 i la N341, escriu Montserrat Riart al diari Ara.
I 35 hospitals espanyols analitzen aleatòriament seqüències genètiques de coronavirus per avançar-se a l'aparició de noves variants.
Els resultats que s'extreuen es dipositen en una base de dades mundial oberta a tots els científics que estudien l'evolució del virus i detectar si pot suposar un perill, ho explica Pablo Linde al País.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Arran de la Covid-19, al món hi ha 53 milions més de persones amb depressió severa i 76 milions més que tenen ansietat. El col·lectiu que més preocupa és el dels joves i el de persones en risc. De fet, molts estudis mostren que les desigualtats socials augmenten les probabilitats de trastorns mentals. Ho recull un estudi publicat a la revista The Lancet, coincidint aquest cap de setmana amb el Dia Mundial de la Salut Mental. En aquest context, a casa nostra, Josep Maria Argimon ha anunciat que el Departament de Salut ha creat 52 equips d'intervenció per atendre infants i joves a domicili per problemes de salut mental, com, per exemple, l'autolesió, els trastorns de conducta alimentària o d'aïllament. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Des de Salut Mental, l'associació que ajuda a les persones amb aquests trastorns, recorden que l'atenció mèdica és necessària, però que també cal tenir en compte la promoció perquè les persones sàpiguen detectar els brots, la prevenció per no arribar a situacions evitables i la reinserció. Marta Poll és la directora de Salut Mental Catalunya.
És a dir, quan parlem de la xarxa de salut mental, no ens podem centrar exclusivament en el que és la xarxa d'atenció sanitària, de tractament terapèutica, que és molt rellevant, però no és l'única. La salut mental requereix un abordatge transversal i, per tant, hem de parlar d'una xarxa àmplia. Cal apostar per tots aquests recursos comunitaris perquè són realment els recursos que també ens ajuden a treballar i acompanyar i a generar oportunitats per a les persones, no? I després també tenim una xarxa educativa, no?, que hauria d'impulsar més iniciatives, més recursos i més estratègies per afrontar aquestes situacions.
El govern català ha anunciat una inversió de 80 milions d'euros en salut mental. Des de l'Associació Salut Mental Catalunya ho celebren, però Poll recorda que s'ha de tractar degudament els malalts.
Desitjaríem que aquesta marató pogués explicar la salut mental en positiu, no? Que pogués parlar de tot el que és el model d'atenció comunitària, de com podem contribuir a generar oportunitats per les persones, que una persona que té un problema de salut mental pot recuperar-se i pot tornar a ser un ciutadà actiu, que participi i que pugui aportar en aquesta societat.
Aquesta és una idea important, ja que l'estigma fa que moltes vegades les persones no s'atreveixin a demanar ajuda. Paco Rubio, que és pacient i alhora vocal de Salut Mental Catalunya, recorda que és imprescindible fer-ho i, a més, fer-ho amb el cap ben alt.
A veure, el primer és que sense ajuda no se pot sortir. A veure, si tinguessi un mal de queixal, aniria al dentista. I si tinc un mal de genoll, vaig al traumatòleg. Pues això és el mateix. El responsable i el culpable del que l'ha passat i el que té que fer és demanar ajuda i no de caure's.
També el govern espanyol ha mogut fitxa. Pedro Sánchez ha anunciat que posarà en marxa un pla d'acció sobre la salut mental.
El primer és que sense ajuda no se pot...
Este plan de acción que se enmarca dentro de todos los trabajos que estamos haciendo para la renovación de la estrategia de salud mental va a contar con una dotación económica de 100 millones de euros por parte del Gobierno de España, con acciones concretas que van a ser siempre fruto del consenso del Comité Institucional y refrendadas, lógicamente, por el Consejo Interterritorial donde están representadas todas las comunidades autónomas.
Accions que inclouran campanyes per visibilitzar els diferents problemes de salut mental o també la creació d'un telèfon 24 hores d'atenció i suport per evitar el suïcidi.
Des del 2009 no es renova estratègia de salut mental. Ràdio Estel ha pogut parlar amb Paco Rubias, que denuncia la poca inversió que hi ha hagut en salut mental.
Portem un munt d'anys amb retallades. La salut mental sempre ha sigut la que ha rebut sempre menys diners, no? menys inversió, diguem-ne. I ara què ha passat? Que ara no només no tenim els recursos, sinó que a més tenim una necessitat imperiosa, o imperiosa o creciente.
El volcà de la Palma continua en erupció i la lava avança a 700 metres per hora. Així sona avui el Cumbre Vieja. La destrucció que ha provocat ja converteix aquesta erupció en la pitjor, la més destructiva dels últims 100 anys a les Canàries. La nova colada arrossega roques de l'alçada de 3 pisos. L'Institut de Vulcanologia de Canàries ha confirmat que també s'han endut els edificis al nord de Todoque, que s'havien salvat de la primera colada.
Ja fa 3 setmanes que el volcà està en erupció. Aquest cap de setmana s'ha trencat la paret del con nord, fet que ha provocat aquest augment del flux de lava. Ara mateix els experts estan preocupats pel delta que s'ha creat al mar. Temen que no s'enfonsi quan arribi a aigües més profundes i també per la nova colada sud, que està arrossegant una gran quantitat de lava.
Pere Aragonès assegura que vol aprovar els pressupostos amb la majoria independentista. Ho ha dit després que el líder del PSC, Salvador Illa, s'hagi tornat a oferir per parlar dels pressupostos amb Esquerra durant l'escola de tardor socialista aquest cap de setmana.
El govern de Catalunya, com va anunciar el conseller d'Economia Jaume Giró, tenim la voluntat d'acordar internament, d'aprovar al Consell Executiu el pressupost la primera setmana de novembre, que així pugui iniciar-se el tràmit parlamentari i amb l'objectiu de puguin estar vigents els nous pressupostos de 2022 a 1 de gener de 2022.
De fet, aquest cap de setmana ha expirat el termini legal per presentar els comptes al Parlament. El president aragonès ha recordat que són part del programa d'investidura i que, per tant, compta en obtenir el suport dels seus socis de govern i els de la CUP.
Un Pere Aragonès que també ha parlat de l'ampliació de l'aeroport del Prat i ha descartat que hi hagi cap nova proposta dins del govern i ha demanat que no s'especuli amb informacions no oficials referint-se a les publicacions de dissabte, segons les quals Jordi Puigneró estava treballant en diversos escenaris per fer viable aquesta ampliació. D'altra banda, Pedro Sánchez ha carregat contra la dreta que fa bandera de la baixada d'impostos.
Aquellos que pontifican los recortes en el estado del bienestar y que pontifican también con las bajadas de impuestos son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los papeles de Panamá y hoy en los papeles de Pandora.
Un Sánchez que assegura que menteixen al dir que mantindrà l'estat del benestar, ja que una rebaixa d'impostos, diu ell, seria una destralada als serveis públics.
El president espanyol també ha reobert el debat sobre la descentralització territorial de les institucions. Diu que és sa i necessari.
I Podem aposta pel front ampli de formacions progressistes liderat per Yolanda Díaz per les eleccions del 2023.
El projecte de país que impulsa l'actual vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha rebut el suport explícit de la cúpula de Podem aquest diumenge en la jornada de cloenda de la Universitat de Tardor de la Formació Morada, a la qual ha assistit Pablo Iglesias. La secretària general de Podem, Ione Belarra, també ha resumit l'agenda del partit per al 2030. Una empresa pública per a cada sector estratègic, des de la banca, l'energia i les telecomunicacions, fins a la indústria farmacèutica.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Rodalies de Catalunya col·labora amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges. Per facilitar els desplaçaments dels amants del cinema, Renfe posa en funcionament un tren especial des de Sitges fins a Barcelona, des de la matinada del dia 3 al 4 d'octubre fins al final del festival. Entra a rodaliesdecatalunya.cat i consulta tots els horaris de tren de la línia R2 Sud i gaudeix del Festival de Cinema de Sitges al màxim.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, la població de Barcelona cau per primera vegada en els últims 5 anys. La causa ha estat l'elevada mortalitat associada a la Covid-19, sumada a un descens dels naixements i les migracions.
Durant l'any 2020 van morir 19.000 persones, que és una xifra que només es va superar el 1918 amb la grip espanyola i el 1938 per la Guerra Civil. A més, la pandèmia ha retallat els naixements, que han estat inferiors als 12.000, que és un 6,4% menys que l'anterior. I també ha afectat la frenada de fluxos migratoris, que han estat un 80% més baixos que els altres anys.
L'Automobile Barcelona tanca amb 300.000 visitants, una xifra que l'organització d'aquest saló qualifica d'èxit, malgrat que contrasta amb les 800.000 que van visitar la mateixa fira el 2019. José Miguel García, director de l'Automobile, assegura que l'esdeveniment surt reforçat de cara a l'any vinent.
Nosaltres creiem que aquesta fira, aquesta fita d'aquests dies, és una demostració de la normalitat també al món firal, no? I nosaltres creiem que Automobile Barcelona goza de molt bona salut en aquest sentit, no? Hi ha algunes altres fires a Europa que li està costant una mica més, però nosaltres salim reforçats d'aquesta edició.
García assegura també que estan molt contents perquè el saló ha estat molt segur i la sensació era de prepandèmia, ja que la mascareta, de fet, ha estat l'única diferència respecte dels altres anys.
Qui no s'ha mossegat la llengua és Enrique Lacalle, qui va retreure a Ada Colau que no assistís a la inauguració del saló. Lacalle va insinuar que estaria obert a un trasllat, recordant l'exemple del saló de l'automòbil de Frankfurt, que es va moure a Munic perquè l'Ajuntament ha dit no feia cas al certamen. Tot i això, va remarcar que la seva intenció és quedar-se a la capital catalana.
Ho dèiem en començar, les cases rurals del Berguedà registren aquests dies una ocupació de fins al 75%. Al sector, que ja veu amb optimisme Tots Sants, quan preveuen una ocupació del 100%, s'ha mostrat molt satisfet amb les dades d'aquest cap de setmana.
Que ja estem a nivells propers a abans de la pandèmia, que és el que ens alegra, tot i que es va perdre, està perdut, però almenys tornem a posar-nos de seguida al dia, per sobretot això, perquè hi ha molta gent que vol venir de turisme rural.
Un centenar de persones han participat en una jornada esportiva solidària que ha servit per recaptar fons per la recuperació del Cap de Creus, la zona cremada aquest estiu per un incendi. El director del Parc Natural, Pons Feliu, explica per què serviran els diners recaptats.
Sí, amb aquests diners tenim previst de recuperar algunes fonts, d'intentar ajudar també a la pastura en aquests indrets, vol dir això, recuperar alguns camins, recuperar algunes tanques, que es puguin pasturar llocs, per tant, mantenir el mosaic agroforestal i evitar així possibles incendis futurs, i en definitiva també serveix per socialment doncs, la gent conscienciar-se de la importància d'evitar incendis forestals i de la importància de tenir un parc en bones condicions.
Feliu també ha explicat que amb les primeres pluges ja ha començat a brotar vegetació i que de cara a la primavera preveuen que el parc torni a tenir un aspecte més naturalitzat. Unes quantes persones han nedat i la resta han fet una caminada de 2 hores per la zona del parc natural afectada pel foc.
I una cinquantena de persones s'han manifestat a Cunit en contra del projecte d'urbanització del bosc de Miramar, uns 91.000 metres quadrats d'espai forestal urbanitzable. Josep Domínguez és portaveu de SOS Natura Cunit i explica la importància d'aquest medi.
Bé, suposaria perdre un refugi climàtic que tenim. Ja hem vist el que ha passat al Canà, unes riuades increïbles, doncs aquí a Cunit, si ja hi passa normalment, igual que tots els pobles de la costa, imagina si traiem 91.000 metres quadrats de bosc que absorbeixen tota la pluja, tota la irradiació solar, que promou el no escalfament de la, del, so, del terra i tot això.
A presó, el presumpte autor d'un homicidi a Hospitalet del Llobregat. Els fets van tenir dijous.
Va ser una baralla al carrer que va acabar amb un home agredit i hospitalitzat. El presumpte agressor es va entregar a la comissaria just després. Finalment, la víctima ha mort aquest dissabte. Pagesos, Joan Cavall...
I els alcaldes de les muntanyes de Prades reclamen més presència policial per lluitar contra les plantacions de marihuana. Denuncien que aquests conreus il·legals estan vinculats a diferents robatoris en masos d'aquestes poblacions. L'alcaldessa de Prades, Lídia Vargas, afirma que això genera molta inseguretat entre els veïns.
Fa por, no?, que algú de pugui, doncs, una veïna mateix me deia, ostres, és que jo anava a donar voltes pel bosc i ara me planta cara, no?, perquè que no em pugui trobar amb un personatge així o amb una trampa que m'agafi allà, no? Una mica de sensació d'impotència. Ja sabem que es fan, doncs, tot el que es pot, però, no sé, ens sentim, doncs, que necessitem recursos i necessitem més mitjans per poder aturar tota aquesta situació.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'avui. A La Vanguardia, Enric Sierra afirma que el govern de Barcelona ha rebut dos banys de realisme en pocs dies. La marxa enrere en el porta a porta i la constatació que la implantació de la zona de baixes emissions no va aconseguir ni reduir la contaminació ni tampoc el trànsit.
El director adjunt del diari exposa que els dos models es van presentar com l'única opció i no es permetia cap discussió. Sierra assenyala que és un error pensar que aquells que plantegen un debat per mirar de trobar la millor manera per aconseguir l'objectiu se'ls titlli de negacionistes. Apunta que és de savi rectificar, com ara col·locar contenidors intel·ligents, però és una llàstima el temps que s'ha perdut per no escoltar altres opinions.
I l'Ara convida a reflexionar sobre els discursos, la llibertat d'expressió i els drets fonamentals dels ciutadans.
El diari posa d'exemple la manifestació nazi del barri de Chueca intentant intimidar i amenaçar la comunitat LGTBI i les protestes contra la vacunació a Roma, on grups neofeixistes de Força Nova van aprofitar la concentració per llançar coets contra la seu del govern i assaltar cops un hospital. Són models on col·lectius radicals com aquest juguen i es fan un vestit a mida amb la llibertat d'expressió. L'Ara insisteix en que, com a societat, hem de marcar una línia entre quins arguments porten a la reflexió i quins a la reacció.
I sobre la caiguda de WhatsApp, Facebook i Instagram la setmana passada, Carles Sanz, a El Periódico, es pregunta què passaria si hi tornés a haver una apagada planetària i, de sobte, el món es quedés sense intel·ligència artificial.
Apunta que cada vegada depenem més dels satèl·lits i cables submarins que porten la informació i afegeix que si aquests es col·lapsessin, la majoria passaríem a ser uns inútils sense recursos. El còmic del tricicle assegura que el que es va viure dilluns passat és una petita mostra que el desastre és possible i que sense comunicació i sense mitjans d'informació el món entraria en el caos més absolut.
Hi ha més coses en aquest repàs de premsa. La Guàrdia Urbana denuncia tres bars de Lleida per incomplir l'ús de la mascareta a l'interior d'aquest cap de setmana.
Els locals d'oci nocturn, però, remarquen que els resulta impossible fer complir la norma de la mascareta i des del sector aclaren que no han d'exercir de policies, ho llegim al Segre.
I investiguen un robatori en un bar de Girona.
El lladre es va endur un botí de 200 euros després d'esbotzar la porta i perpetrar l'assalt en menys de 2 minuts aquest dissabte a la nit, ho explica el diari de Girona.
I podria haver-hi una moció de censura, en aquest cas, a Setcases contra l'alcaldessa que governa sola.
L'Anna Vila governa en solitari des del maig, després que els dos únics tinents d'alcalde presentessin la seva renúncia. Ara la situació política a Setcases dificulta la governabilitat al municipi i els regidors, que són a l'oposició, estudien presentar una moció de censura per fer fora l'alcaldessa d'Esquerra Republicana en coalició amb el cor municipal, ho explica el 9-9.
I a Andorra hi ha decepció entre els comerciants andorrans per les poques vendes en aquest pont del Pilar.
Aquesta va ser la resposta de la majoria de comerciants de l'Avinguda Carlemany d'Andorra, que van destacar que durant aquest cap de setmana hi ha hagut més turistes als carrers que no pas dins les botigues. botigues.
El Servei Especialitzat d'Acolliments Familiars d'Andorra ha atès 27 menors el 2021.
L'acolliment familiar és una mesura de protecció per a menors que es troben en desemparament i temporalment han d'estar separats de les seves famílies. Actualment hi ha 20 menors sota la mesura d'acolliment en família extensa que tenen un vincle familiar. 3 es troben en acolliment en família aliena, que són persones que s'ofereixen voluntàriament a fer-se càrrec temporalment, i 3 més estan en famílies col·laboradores, que van ser família d'acollida i ara encara mantenen un vincle. Així ho apunten les últimes dades del CEAF.
I un separador d'hidrocarburs per a la parròquia escaldenca.
El Comú d'Escaldes Engordany vol evitar que les substàncies contaminants dels olis i hidrocarburs dels vehicles acabin abocant-se al riu i per aquest motiu ha optat per la construcció d'un separador d'hidrocarburs. El cost a l'obra és de 23.000 euros i l'empresa que durà a terme els treballs és Construccions Porroi, que compta amb un termini de 3 setmanes per fer aquests treballs.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vaja, els esports, derrota en polèmica de la selecció espanyola davant de França en la final de la Lliga de les Nacions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El combinat de Luis Enrique ha començat guanyant el partit gràcies a un gol d'Oyarzabal al minut 64. Poca estona després, però, el 66, Benzema, amb un golaç des del lateral de l'àrea, empatava el partit pels francesos. La jugada polèmica de la nit ha arribat a 10 minuts pel final quan un gol d'Mbappé, que semblava en fora de joc, ha estat validat pel VAR. El 88, Oyarzabal ha tingut l'empat a les seves botes, però el xuli ha sortit massa centrat i el porter francès Lloris l'ha pogut aturar sense complicacions. Al final del partit, el seleccionador espanyol Luis Enrique no ha volgut entrar a discutir la polèmica jugada que ha donat la victòria als francesos.
No, si yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego porque desde que soy entrenador y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda... O sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir. Yo me centro en intentar que mi equipo sea lo mejor posible y que acepte también victorias y derrotas.
Tot i la derrota, la selecció espanyola deixa amb bones sensacions de cara al Mundial de Qatar amb el bon joc desplegat durant tot el campionat. Per cert, que el migcampista del Barça, Sergio Busquets, s'ha endut el trofeu a millor jugador del torneig.
I aquest cap de setmana, nova golejada del Barça femení, ara contra l'Atlético de Madrid. Les blaugranes segueixen líders amb 18 punts, empatades amb la Real Societat.
A Madrid, Jonathan Giraldez ha repetit l'11 titular, que tants bons resultats li va donar a la Champions contra l'Arsenal. Tot i que les matalasseres van aconseguir suportar bé la primera part, Oshoala va marcar el primer gol del Barça al minut 35. Al segon temps, Aitana i Martens van encertar el segon i el tercer amb només 4 minuts de diferència i deixaven sense resposta l'Atlètic de Madrid.
En motor, Bottas guanya la tercera cursa del Gran Premi de Turquia de Fórmula 1 el dia que Hamilton perd el liderat del Mundial.
Verstappen, que va creuar la línia en segona posició, és el nou líder del campionat. Hamilton, que va sortir 11è per la sanció que arrossegava, no va poder escalar les suficients posicions i finalment va entrar en cinquena posició per darrere de Leclerc. Fernando Alonso ha acabat 16è i Carlos Sainz, que sortia 19è, ha estat el pilot que més avançaments ha fet i ha entrat 8è.
I a la Lliga ACB el Barça guanya 78-61 al Betis i certifica en la 8a victòria consecutiva aquesta temporada.
Tot i el 0-8 inicial, la bona defensa del Betis ha obligat el Barça a fer possessions molt llargues i tirs forçats. La Provitola i Jokubaitis han liderat l'atac blaugrana. Per part dels vertiblancs, l'únic destacable ha estat l'ex del Barça, Marco Todorovic, que ha mantingut el seu equip dins del partit. Encara la Lliga Endesa, aquest cap de setmana també s'ha disputat un màxim en res a la penya amb una escombrada dels badalonins per 105-61.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Els directors Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen i la directora Paula Ruiz han actualitzat i reimaginat 4 capítols d'Històries per a no dormir, la popular sèrie de mitjans dels anys 69 de Chicho Ibáñez Serrador. Aquestes noves versions s'han presentat i projectat al Festival de Cine de Sitges i els productors han anunciat que es preveu que la sèrie, atenció, tingui continuïtat. Per tant, hi haurà més capítols d'Històries per a no dormir. Per arribar al punt de 8:45 del matí, com sempre, música al matí a Ràdio Estel. Tal dia com avui de fa 58 anys, l'11 d'octubre del 1963, va morir la cantant francesa Edith Piaf. En tenia només 48 d'anys. Això que sona és Milord.
Ici c'est confortable, laissez-vous faire Milord et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dilluns, és 11 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb Xavi Barrena, amb Teresa Carreras i Roger Pidacabanyes. Serà quan faltin pocs minuts per les 9. Avui que volem saber en quin punt ens trobem de la pandèmia. Deia dijous passat Fernando Simón que difícilment ens arribarà ara una sisena onada destacable de Covid. Fins a quin punt això és així? Fins ara Anglaterra ha marcat una mica el nostre destí. Ells viuen allà el que en qüestió de setmanes acaba passant aquí. Quin futur pandèmic ens espera? En parlarem amb el metge i investigador Salvador Massip, que viu i treballa en aquell país. A tot això, estem enmig d'un pont, per alguns, i just després d'aquest primer cap de setmana amb el sector de l'oci nocturn obert. Avui en farem balanç i sabrem com encarem aquest futur immediat des del sector amb Joaquim Boades, que és secretari general de la FECASARM, la principal patronal del sector de l'oci nocturn. Abans, però, avui és dilluns i aquests són els titulars més importants del dia. La pandèmia ha deixat 53 milions més de persones amb depressió severa i 76 milions més de persones amb ansietat. Així ho publica la revista The Lancet, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Catalunya hi destinarà 80 milions d'euros i crea una cinquantena d'equips que treballaran a domicili per tractar els malalts. A Barcelona, la pandèmia és la tercera causa de més mortalitat del segle, només per darrere de la Guerra Civil i de la grip espanyola del 1918. Durant el 2020, a la capital catalana van morir 19.000 persones, 4.300 més que la mitjana dels darrers anys. L'erupció del volcà Cumbre Vieja ja és la més destructiva de les Canàries als últims 100 anys. La lava, que des de dissabte brolla en diferents direccions, ja ha destruït més de 1.300 cases, ha provocat diverses colades i més de 6.000 persones segueixen desallotjades. L'última colada, que avança molt ràpid, ja és a punt d'arribar al mar. Salvador Illa s'ofereix a negociar els pressupostos del pròxim any sense condicions prèvies. Aragonès, però, prioritza aprovar els comptes amb els socis de govern i d'investidura, és a dir, amb Junts per Catalunya i amb la CUP. I tanca el Saló Automobile Barcelona i ho fa amb una valoració positiva per part de l'organització i han passat fins a 300.000 persones. És una xifra molt allunyada de les 800.000 de l'última edició, però destaquen que ha sigut el primer gran saló presencial que s'ha fet a Europa després de la pandèmia. El cap de setmana vinent, el Saló del Caravaning n'agafa el relleu. Cap de setmana i Pont del Pilar amb bona, molt bona ocupació turística, tant al Pirineu com a l'interior com a la costa. El sector, satisfet amb els números, es mostra optimista de cara a la temporada de tardor i hivern. Aquest diumenge ha estat relativament tranquil a les carreteres. L'operació tornada no acabarà fins demà dimarts. I França guanya a Espanya en polèmica a la final de la Lliga de les Nacions. 1-2 pels francesos i totes les crítiques espanyoles són per a l'àrbitre anglès, que ha donat per bo un gol que a ulls de la majoria de seguidors espanyols era un fora de joc clar. Tanquem els titulars amb el temps i amb el trànsit. I comencem amb la previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El sol avui s'anirà imposant a poc després d'una matinada que hem tingut bastantes boires i boirines a molts punts de l'interior i també del prelitoral. Aquestes boires desapareixeran i s'imposarà el sol a pràcticament tot Catalunya. Quedaran alguns núvols molt poc importants en àrees de la costa, però vaja, que amb el pas de les hores desapareixeran. Ho farà també la tramuntana per damunt del Cap de Creus i el vent de mestral al sud de les Terres de l'Ebre. I cal destacar el fred d'ara de primeres hores al matí, tot i que per migdia tindrem un ambient força més agradable. Ara mateix moltes temperatures per sota dels 10 graus, cap a migdia màximes entre els 20 i els 25 graus. De cara als propers dies, les temperatures baixaran cada cop una miqueta més, tot i que les màximes encara seran agradables. A partir de dijous i sobretot divendres, les temperatures començarien a pujar una mica. De moment, els propers dies no esperem precipitacions.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora continua el matí molt tranquil a la xarxa viària. Circula ara mateix amb trànsit fluid en totes les vies de la corona de Barcelona i, a més, tampoc hi ha incidències a la resta de carreteres. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Va, que es nota moltes coses que és dilluns de pont. Mirem també què publica avui la premsa digital. La NASA confirma l'existència d'un llac a Mart.
L'equip de la missió del rover Perseverance de la NASA ho ha confirmat. L'actual cràter G0 de Mart va ser una vegada un llac tranquil. En concret, les darreres informacions asseguren que la depressió seca i erosionada pel vent marcià, just on va aterrar l'aparell robòtic, va ser un llac alimentat per un riu farà prop de 3.700 milions d'anys. S'ha pogut confirmar a partir de les roques i sediments que s'han localitzat al voltant de l'àrea, ho explica el Nació Digital.
I tràgic accident aeri a Rússia. 16 paracaigudistes han mort en caure el seu avió.
L'avió, que s'ha estavellat a la localitat de Menzelinsk, a l'est de la regió russa de Tatarstan, transportava 21 paracaigudistes i 2 tripulants. Els equips de rescat han pogut rescatar 7 supervivents, ho detalla el Nació Digital.
I el Nacional explica l'escàndol que ha fet dimitir el canceller d'Àustria.
L'excanceller federal, ara mateix seva en curs, es va veure obligat a dimitir per les acusacions de la Fiscalia Anticorrupció, que actualment està investigant 10 persones i 3 entitats en una trama que l'esquitxa a ell mateix, al seu cercle més íntims de col·laboradors i al seu partit.
Passa. Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Aquestes són les notícies d'aquest dilluns. Arran de la Covid-19 al món, hi ha 53 milions més de persones amb depressió severa i 76 milions més que tenen ansietat. El col·lectiu que més preocupa és el dels joves i persones en risc. De fet, molts estudis mostren que les desigualtats socials augmenten les probabilitats de trastorns mentals. Ho recull un estudi publicat a la revista The Lancet, coincidint aquest cap de setmana amb el Dia Mundial de la Salut Mental. És en aquest context que Josep Maria Argimon, conseller de Salut, ha anunciat que el seu departament ha creat 52 equips d'intervenció per atendre infants i joves a domicili per problemes de salut mental, com per exemple l'autolesió, els trastorns de conducta alimentària o l'aïllament.
Del Catalunya, una associació que ajuda les persones amb aquests trastorns, recorden que l'atenció mèdica és necessària, però que també cal tenir en compte la promoció perquè les persones sàpiguen detectar els brots, la prevenció per no arribar a situacions evitables i la reinserció. Marta Poll és la directora de Salut Mental Catalunya.
És a dir, quan parlem de la xarxa de salut mental, no ens podem centrar exclusivament en el que és la xarxa d'atenció sanitària, de tractament terapèutica, que és molt rellevant, però no és l'única. La salut mental requereix un abordatge transversal i, per tant, hem de parlar d'una xarxa àmplia. Cal apostar per tots aquests recursos comunitaris perquè són realment els recursos que també ens ajuden a treballar i a acompanyar i a generar oportunitats per a les persones, no? I després també tenim una xarxa educativa, no?, que hauria d'impulsar més iniciatives, més recursos i més estratègies per afrontar aquestes situacions.
El govern català ha anunciat una inversió de 80 milions d'euros en salut mental. I des de l'Associació Salut Mental Catalunya ho celebren, però Poll recorda que s'ha de tractar degudament els malalts.
Desitjaríem que aquesta marató pogués explicar la salut mental en positiu, no?, que pogués parlar de tot el que és el model d'atenció comunitària, de com podem contribuir a generar oportunitats per les persones, que una persona que té un problema de salut mental pot recuperar-se i pot tornar a ser un ciutadà actiu, que participi i que pugui aportar en aquesta societat.
Una de les claus és que sovint les persones que pateixen aquests trastorns no s'atreveixen a demanar ajuda. Paco Rubio és pacient i alhora vocal d'aquesta associació Salut Mental Catalunya i recorda que és imprescindible demanar ajuda i fer-ho amb el cap ben alt.
A veure, el primer és que sense ajuda no se pot sortir. A veure, si tinguessi un mal de queixal, aniria al dentista. I si tinc un mal de genoll, vaig al traumatòleg. Doncs pues això és el mateix. El responsable i el culpable del que l'ha passat i el que té que fer és demanar ajuda i no de caure's.
Des del 2009 que no es renova l'estratègia de salut mental, Radio Estel ha pogut parlar amb Paco Rubió, que denuncia la poca inversió que hi ha hagut en salut mental.
Portem un munt d'anys amb retallades. La salut mental sempre ha sigut la que ha rebut sempre menys diners, no? menys inversió, diguem-ne. I ara què ha passat? Que ara no només no tenim els recursos, sinó que a més tenim una necessitat imperiosa, o imperiosa o creciente.
El volcà de la Palma continua en erupció i la lava avança a 700 metres per hora. Així sona avui el Cumbre Vieja. Una erupció que no s'atura i una destrucció que tampoc ho fa. De fet, la destrucció que ha provocat ja converteix aquesta erupció en la pitjor, en la més destructiva dels últims 100 anys a les Canàries. La nova colada arrossega roques de l'alçada de cases de 3 pisos. L'Institut de Vulcanologia de Canàries ha confirmat que també s'han endut els edificis al nord de la població de Todoque, que fins ara s'havien salvat de la primera colada.
Ja fa 3 setmanes que el volcà està en erupció. Aquest cap de setmana s'ha trencat la paret del con nord, fet que ha provocat aquest augment del flux de lava. Ara mateix els experts estan preocupats pel delta que s'ha creat al mar. Temen que no s'enfonsi quan arribi a aigües més profundes i també per la nova colada sud, que està arrossegant una gran quantitat de lava.
Ai, notícia d'aquest matí. El Parlament Europeu s'oposa a concedir temporalment la immunitat a l'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, malgrat la seva detenció a Sardenya. De fet, fonts parlamentàries haurien confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que els serveis jurídics d'aquesta cambra tornaran a posicionar-se en contra de les mesures cautelars que ha demanat l'expresident al Tribunal General de la Unió Europea. Recordem que el Parlament Europeu té fins al 15 d'octubre, fins a finals d'aquesta setmana, per presentar les seves al·legacions en contra de la petició de cautelars que ha fet el líder de Junts per Catalunya després de la seva detenció a Sardenya. Segons les mateixes fonts que cita l'ACN, els lletrats de l'Europarlament continuaran defensant la decisió presa per la sessió plenària del Parlament el mes de març, és a dir, aixecar-li la immunitat a Carles Puigdemont i també als eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí. Per tant, aquesta és la notícia aquest matí. El Parlament Europeu s'oposa a retornar temporalment la immunitat a Carles Puigdemont, com ha demanat l'eurodiputat i expresident de la Generalitat a partir de la seva detenció a Sardenya. D'altra banda, Pere Aragonès assegura que vol aprovar els pressupostos amb la majoria independentista. Ho ha dit després que el líder del PSC, Salvador Illa, s'hagi tornat a oferir per parlar dels pressupostos amb Esquerra durant l'escola de tardor socialista.
El govern de Catalunya, com va anunciar el conseller d'Economia, Jaume Giró, tenim la voluntat d'acordar internament, d'aprovar al Consell Executiu el pressupost la primera setmana de novembre, que així pugui iniciar-se el tràmit parlamentari i amb l'objectiu de puguin estar vigents els nous pressupostos de 2022 a 1 de gener de 2022.
I Podem aposta per fer un front ampli de formacions progressistes liderat per Yolanda Díaz per les eleccions del 2023.
El projecte de país que impulsa l'actual vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha rebut el suport explícit de la cúpula de Podem aquest diumenge en la jornada de cloenda de la Universitat de Tardor de la Formació Morada, a la qual ha assistit Pablo Iglesias. La secretària general de Podem, Ione Belarra, també ha resumit l'agenda del partit per al 2030, una empresa pública per a cada sector estratègic, des de la banca, l'energia i les telecomunicacions, fins a la indústria farmacèutica.
A Catalunya, Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López han anunciat que es presenten a la reelecció com a coordinadores nacionals de Catalunya en Comú. En un vídeo publicat a les xarxes s'han explicat que es marca l'objectiu de consolidar i fer créixer electoralment el partit per les properes municipals i també a les generals del 2023.
Avui es farà oficial la candidatura i la renovació de càrrecs. S'aprovarà en l'assemblea que celebra Catalunya en Comú a finals de novembre, on també es fixaran altres reptes i objectius del conjunt morat.
La població de Barcelona cau per primera vegada en els últims 5 anys. La causa ha estat l'elevada mortalitat associada a la Covid-19, sumada a un descens dels naixements i de les migracions.
Durant l'any 2020 van morir 19.000 persones, que és una xifra que només es va superar el 1918 amb la grip espanyola i el 1938 per la Guerra Civil. A més, la pandèmia ha retallat els naixements, que han estat inferiors als 12.000, que és un 6,4% menys que l'any anterior. I també ha afectat la frenada de fluxos migratoris, que han estat un 80% més baixos que els altres anys.
L'Automobile Barcelona tanca amb 300.000 visitants. És una xifra que l'organització qualifica d'èxit, malgrat que contrasta amb les 800.000 que van visitar la mateixa fira el 2019. José Miguel García és director de l'Automobile i assegura que l'esdeveniment surt reforçat de cara a l'any vinent.
Nosaltres creiem que aquesta fira, aquesta fita d'aquests dies, és una demostració de la normalitat també al món firal, no? I nosaltres creiem que Automobile Barcelona goza de molt bona salut en aquest sentit, no? Hi ha algunes altres fires a Europa que li està costant una mica més, però nosaltres salim reforçat d'aquesta edició.
Qui no s'ha mossegat la llengua és Enrique Lacalle, qui va retreure a Ada Colau que no assistís a la inauguració del Saló. Lacalle va insinuar que estaria obert a un trasllat, recordant l'exemple del Saló de l'Automòbil de Frankfurt, que es va moure a Múnich perquè l'Ajuntament ha dit que no feia cas del certamen. Tot i això, va remarcar que la seva intenció és quedar-se a la capital catalana.
Centenars de visitants han omplert la 32a Fira del Torró a Agramunt en la seva primera edició post-pandèmia i ho ha fet amb llargues cues a l'entrada de la fira. La gerent de Torrons, Fèlix de Valero, agraeix molt l'acollida que han tingut.
Que ens hem mentalitzat molt més, no? I hem mentalitzat molt més la situació i al final doncs, tots ens volquem nosaltres per intentar fer-ho de la millor manera i facilitar la gent, i la gent doncs, també ens ho està posant molt fàcil. Així que la veritat que supercontents doncs, amb la resposta de la gent. Com comentava l'any passat, doncs, la resposta va ser boníssima. Doncs, la gent ens ha demostrat que vol seguir gaudint dels torrons, llavors doncs, aquest any més que mai hi volem ser i contentíssims doncs, que es pugui celebrar aquesta Fira del Torró i seguir doncs, com cada any i a poc doncs, anar tornant a la normalitat.
Aquest cap de setmana han passat per aquesta fira fins a 22.000 persones.
Aquest any els visitants han hagut de degustar els torrons en taules dins d'espais delimitats en lloc dels estands, com els altres anys. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen els torrons amb pa, amb tomàquet i sal, de polvoró i de macadàmia.
I una vintena de pagesos han fet una tracturada a l'Alt Empordà per protestar contra un aeròdrom privat que es vol construir a Peralada. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, explica que consideren que el projecte és només un caprici d'una persona que vol aterrar davant de casa seva i que no té cap sentit.
Bueno, més aviat en sentit comú, no? Perquè si estem amb un tema doncs, que ara tothom posa molt sobre la taula, tots els temes de protecció, de medi ambient i també una mica d'equilibri, ja dic que l'aeroport d'Empuria Brava està a 10 quilòmetres. Per tant, si aquest senyor o senyora té una avioneta, doncs, bueno, pot aterrar a Empuria Brava amb un espai doncs, que de 10 minuts és a la seva finca.
I encara un altre punt. Els alcaldes de les muntanyes de Prada reclamen més presència policial per lluitar contra les plantacions de marihuana. Denuncien que aquests conreus il·legals estan vinculats a diferents robatoris en masos d'aquestes poblacions. L'alcaldessa de Prada, Lídia Vargas, afirma que això genera molta inseguretat entre els veïns.
Fa por, no?, que algú de pugui, doncs, una veïna mateix m'ho deia, ostres, és que jo anava a donar voltes pel bosc i ara me planta cara, no?, perquè que no em pugui trobar amb un personatge així o amb una trampa que m'agafi allà, no? Una mica de sensació d'impotència. Ja sabem que es fan, doncs, tot el que es pot, però, no sé, ens sentim, doncs, que necessitem recursos i necessitem més mitjans per poder aturar tota aquesta situació.
Els alcaldes de la zona també lamenten la brutícia que genera a les muntanyes, ja que és un destí molt visitat al llarg de tot l'any i també a la tardor.
A finals de setembre, els Mossos d'Esquadra van desmantellar una plantació de 5.500 plantes i gairebé dues setmanes després encara queden deixalles en el solar o el proper al municipi de Tossal, de la Baltasana. Hi ha botes de plàstic, llaunes, xancletes, roba i bosses d'adob. Els agents també van trobar tubs per regar la plantació que s'havien connectat fraudulentament a l'aigua municipal.
Al matí a Ràdio Estel sempre passen coses.
Va, anem amb els esports. Derrota en polèmica de la selecció espanyola davant de França en la final de la Lliga de les Nacions.
El combinat de Luis Enrique ha començat guanyant el partit gràcies a un gol d'Oyarzabal al minut 64. Poca estona després, al 66, Benzema amb un golàs des del lateral de l'àrea empatava el partit pels francesos. La jugada polèmica de la nit ha arribat a 10 minuts pel final quan un gol d'Mbappé, que semblava estar fora de joc, ha estat validat finalment pel VAR. Al 88, Oyarzabal ha tingut l'empat a les seves botes, però el xut li ha sortit massa centrat i el porter francès Lloris l'ha pogut aturar sense complicacions. Al final del partit, el seleccionador espanyol no ha volgut entrar a discutir la polèmica jugada que ha donat la victòria als francesos.
No, si yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego porque Desde que soy entrenador, y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda, o sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir. Yo me centro en intentar que mi equipo sea lo mejor posible y que acepte también victorias y derrotas.
Tot i aquesta derrota, la selecció espanyola deixa bones sensacions de cara al Mundial de Qatar de l'any que ve, amb el bon joc desplegat durant tot el campionat. Per cert, que el migcampista del Barça, Sergio Busquets, s'ha endut el trofeu a millor jugador del torneig.
I aquest cap de setmana, nova golejada del Barça femení contra l'Atlético de Madrid. Les blaugranes segueixen líders, tenen 18 punts i estan empatades amb la Reial Societat.
A Madrid, Jonathan Giraldez ha repetit l'11 titular, que tants bons resultats li ha donat a la Champions contra l'Arsenal aquesta mateixa setmana. Tot i que les matalasseres van aconseguir suportar bé a la primera part, Oshoala va marcar el primer gol del Barça al minut 35. Al segon temps, Aitana i Martens van encertar el segon i el tercer només 4 minuts de diferència i deixaven sense resposta l'Atlètic de Madrid.
I en motor, Bottas guanya el Gran Premi de Turquia de Fórmula 1 el dia que Hamilton perd el liderat del Mundial.
Verstappen, que va creuar la línia en segona posició, és el nou líder ara del campionat. Hamilton, que va sortir 11 per l'ascensió que arrossegava, no va poder escalar les suficients posicions i finalment va quedar en cinquena posició per darrere de Leclerc. Fernando Alonso ha acabat 16è i Carlos Sainz, que sortia 19è, ha estat el pilot que més avançaments ha fet i ha entrat 8è.
A la Lliga CB, el Barça ja ha guanyat 8 partits consecutius, l'últim amb el Betis, 78-61.
Tot i el 0-8 inicial, la bona resposta del Betis ha obligat el Barça a fer possessions molt llargues i tirs forçats. La Provitola i Jokubaitis han liderat l'atac blaurana per part dels verds i blancs. L'únic destacable ha estat l'ex del Barça, Marco Todorovic, que ha mantingut el seu equip dins del partit. Per cert, que encara la Lliga Andesa aquest cap de setmana també s'ha jugat un Baxi Manresa a la Penya amb una escombrada dels badalonins per 105-61.
Gràcies, Xavi. D'aquí a 9 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Avui farem tertúlia amb Xavi Barrena, amb Teresa Carreras i amb Roger Pidecabanyes. Tenim aquesta notícia justament. En Roger Pidecabanyes és responsable de l'ACN a Madrid i aquesta Agència Catalana de Notícies explica ara que el Parlament Europeu suposa concedir temporalment la immunitat a Puigdemont, malgrat que l'han detingut en el seu viatge a Sardenya. Per tant, aquesta és la notícia. El Parlament Europeu dirà no a tornar temporalment la immunitat a Carles Puigdemont, malgrat que fos detingut. Evidentment, en parlarem temps de tertúlia. També de quina situació tenim ara mateix respecte a la pandèmia pel que fa a la Covid. Ho farem d'aquí a molts pocs minuts, just després de la publicitat, amb Salvador Massip, que és metge i investigador de la Universitat de Leicester.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Camí del punt de les 9 del matí d'aquest dilluns, 11 d'octubre, un dilluns de pont per a moltes persones. Si us esteu llevant a aquesta hora, molt bon dia i benvinguts al matí a Ràdio Estel, explicant l'actualitat d'aquesta jornada, amb ganes també de debatre-la, d'entendre què és el que ens està passant i de tenir una visió àmplia d'allò que ens toca viure aquests dies. També de fer balanç pel que fa a la pandèmia després d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana en què hem tornat a tenir l'oci nocturn reobert i en què les dades, els indicadors de la pandèmia a casa nostra continuen millorant de manera lenta però inexorable. Més a més, setmana a setmana les xifres van millorant. Després de mesos de pandèmia, amb les xifres en els seus pics més alts, les últimes dades han començat a indicar que semblaria que a casa nostra el virus va a la baixa. De fet, per primera vegada en 15 mesos, això és més d'un any, la setmana passada ho recordareu que us vam explicar que Espanya havia entrat en risc baix de contagi. Això vol dir que la incidència està per sota dels 50 contagis per cada 100.000 habitants. Això és la mitjana espanyola. És veritat que a Catalunya estem encara una mica per damunt d'aquesta xifra, al voltant dels 75 contagis per cada 100.000 habitants. Però, en tot cas, continua sent la xifra més baixa, clarament la xifra més baixa des del mes de juliol de l'any passat. Avui tenim ganes d'explicar quines són les dades que tenim, sobretot d'analitzar-les i d'entendre què és el que ens diuen i quin és el futur que poden començar a dibuixar de la pandèmia a casa nostra. Per fer-ho, podem saludar a aquesta hora el metge i investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip. Doctor Massip, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. Deia ara que tenim aquestes xifres d'incidència a Espanya des de la setmana passada per sota, lleugerament per sota dels 50 contagis per cada 100.000 habitants, Catalunya al voltant dels 75 contagis per cada 100.000 habitants. És una reducció important, és una reducció dràstica. Què ens indica aquesta xifra o com hem d'entendre aquests indicadors?
Crec que la principal conclusió és el que deia, és que la situació està molt bé, és la millor que hem tingut en mesos. Això vol dir que, molt possiblement, els esforços de vacunació i de control durant l'estiu han funcionat i crec que és un moment, doncs, per estar contents, perquè hi ha hagut molts punts al llarg d'aquesta pandèmia que eren moments per lamentar-nos. Ara no és un moment de lamentacions, és un moment de celebrar que això ha anat bé. I, com sempre, és un moment de no quedar-se amb el que tenim, és a dir, no dormir-se els llorers en aquest sentit i pensar que aquesta situació és fràgil, com sempre ho ha sigut. La pandèmia encara està circulant, el virus encara està a nivells molt alts a països propers, i crec que simplement el que hem de fer és intentar mantenir al màxim la prudència i la capacitat de reacció que hem tingut aquests últims mesos de cara, doncs, als propers mesos i als possibles reptes que tindrem durant la tardor i l'hivern.
Clar, si alguna cosa hem après d'aquesta pandèmia és que és un fenomen global, que no n'hi ha prou en fer-ho bé nosaltres, sinó que depenem també del nostre entorn, de manera directa de l'entorn més immediat. A Europa les xifres també són bones, doctor Massip, aquests dies?
Efectivament, sí, tenim, bàsicament, tota Europa està reaccionant molt bé al virus. Tota Europa menys un país important com és el Regne Unit, que és una mica, un cop més, podríem dir que va una mica endavant de la resta dels països. És l'exemple del que pot passar si alliberes el país de totes les restriccions i ja no fa res més. O sigui, la tàctica britànica és la de deixem que el virus circuli lliurement, i en aquests moments tenen gairebé 15 vegades més contagis que Espanya i que la resta dels països europeus que ho estan controlant bé. Per tant, és un exemple d'això, de què passa si realment et relaxes i no fas res. No vull ser negatiu, sembla que vulgui ser negatiu i em fixi amb la part, amb el que no funciona, en lloc del que, amb el que funciona. És cert, Europa està molt bé, i ja ho dic, he començat dient això, hem de celebrar-ho i hem d'estar contents de que està funcionant, però també hem d'estar alerta de que això ni molt menys s'ha acabat i que si no fem res, el virus tornarà a pujar. Per tant, hem d'estar seguint, tenint un ull en el futur, tenint una previsió en el que està passant, fixant-nos en el que funciona i en el que no funciona.
Clar, ho dic perquè jo crec que és interessant això que està explicant vostè, no? I aquesta experiència també del que està passant al Regne Unit, perquè justament ara mateix el debat aquí està començant a virar en aquest sentit, no? És a dir, què en fem?